Santi Santamaria, Sant Celoni, 1957, Singapur, 2011. Fa ben poc i ja no hi ets. Les televisions ara t'expliquen amb prou feines. Amics i no tan amics diuen i no diuen algunes coses sobre tu. A mi se m'asseca l'argila de l'instant, sorpresa i entretallada, agafada a contratemps. Diu que has fet el viatge des de Sant Celoni a Singapur i des d'allà cap a més enllà. Diu que potser has trobat el bitllet i el bonotren definitiu estan entaulat, quin detall. Que havies arribat just a veure't ser avi i que de tot plegat se'n guardarà una digestió lenta com d'aquelles de fer ulls sorneguers i després fer el rotet. En Santi ha estat i és un saloní universal, no en tenim gaires. Va obrir-se pas amb vehemència, va ser i fer a la seva, greu i solemne com la sarabanda de Händel, a vegades estripant o defensant amb dents i unglots qualsevol causa. El Montseny i el Montnegre com a paradís natural, l'esmorzar de forquilla, la cuina tradicional, la veritat de les coses senzilles, les tripes de bacallà i la gran revolució de la cuina del bolet nostre. Afrancesat a la salonina i desemmascarador de l'estultícia de les escumes o de la tecnocuina. Avui el poble i la comarca està de dol. M'imagino l'ona expansiva de la pèrdua a Can Maitanquis, a Can Pons, a la plaça del Bestiar, a Can Costa, al carrer Sant Roc i fins a llocs que abans en dèiem el Dunhill o el Porc Begut. Guardo el record dels bars nocturns del poble, on vessant grandesa damunt d'un tamboret de barra, feies la teva amb l'aplom característic, geni i figura, fins a la quadratura del cercle. També conservo el record del teu posat de padrino Corleone darrere d'una taula de Can Faves, acollint-me mentre t'entregava algun dels meus llibres, bracejant parsimoniós, pal·liant la meva tremolor escènica oferint-me un cafè i una copeta i prolongant després la sensació de cerimònia de la litúrgia de l'entaular-se. Tot el seu lloc, oi? Molta feina feta, Santi, moltes dianes i algun xut als núvols, com tots els grans, i aquesta bonica referència vital, Sant Celoni, 1957, Singapur, 2011. Algunes nits et pensarem mirant a les estrelles, ja, i ara ja no seran les Michelin, sinó les del cel, etern. Pau Gené Galín, 2011.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres, un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja tornem a ser aquí un dilluns més a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Són les 9 i 4 minuts del vespre i això no pot ser altra cosa que Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Avui és dilluns i tornarem a repetir el dimecres, oi, Joan?
És que mateix, un programa, com sabeu, del món dels llibres, que esperem que tota la gent que ens escolti, doncs, us agradi. Bona nit, no ho he dit abans, també, us agradi. I també saludarem el equip tècnic, l'Albert i el Jordi, que avui es fan el control, que esperem que sigui, com sempre, excel·lent.
Bé, també saludem la nostra audiència, com sempre, i passem ràpidament a presentar els continguts del programa d'avui. Tenim dues cròniques, tres de fet, però al principi del programa tindrem dues, des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Ampar Murelló i des de Catalunya, concretament, amb la nostra benvolguda Carme Sánchez. Tenim geografies literàries avui, oi, Joan?
Sí, avui el Francesc es parlarà de Xavier Moret, un autor que hem parlat alguna vegada aquí, hem comentat algun llibre, i parlaràs tu d'un lloc de geografia, precisament, no?
Islàndia, l'Illa Secreta, un llibre de viatges que, de fet, ja va publicar fa alguns anys. Tenim internet de llibres. Avui en Joan ens parlarà d'un diari.
Un diari d'un llibre vell, eh? És una pàgina que he trobat que em sembla que és molt interessant i molt ple de literatura.
Tenim també la crònica des de les Illes Balears, que ens portarà la nostra benvolguda companya Neus Barceló. I avui, Joan, tenim l'editorial.
Sí, l'editorial avui és especial. Ja sabeu què ha passat al País Valencià. En parlen totes les mitjans, diguem-ne, de comunicació, tant els de paper com els d'internet. I, per tant, doncs, calia que des d'un programa com aquest, que, diguem-ne, un dels seus objectius és el tema de la llengua i el tema de la llibertat d'expressió, doncs parlar-ne d'aquest tema aquí amb tots vosaltres d'aquí, i després s'hi posarà l'Empara Morolló i l'Emília Roig, que són persones del País Valencià.
Tenim també, oi Jordi, llibres a la carta.
Sí, llibres a la carta, i tant. Avui l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'una obra d'Oscar Wilde, El retrat de Dorian Gray.
També tenim el noticiari i acabarem el programa amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
La crònica.
Tenim aquí el nostre corresponsal del País Valencià, l'Empar Morolló, que fa avui la primera intervenció, perquè després en farà una altra. Benvolguda, Empar, com estàs per aquí baix?
Hola, mira, agafant moltes forces, perquè vinc justament d'una concentració que hi havia contra el tancament de TV3, i bé, agafant forces per reprendre la lluita i continuar. Si voleu, això us ho conto després, sí. I ara us conto l'agenda del dia.
Això mateix.
Així, l'agenda de la setmana, millor dit. Bé, ens podem anar a Alacant. A Alacant, si marxem allà, en la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, hi haurà el pròxim divendres de la setmana que ve, o sigui, d'aquesta setmana, a Benissa, l'actuació de Bercel. Això sí, agafem la música. Si volem poesia, ens quedem aquí a Burjassot, que està aquí a l'àrea metropolitana de València. Sabeu que és la terra de Vicent Andrés Estellers, doncs avui es presentava un llibre a les 7 que es diu Déu entre les coses, antologia de poesia religiosa de Vicent Andrés Estellers. S'ha recuperat, diguem-ne, aquesta obra i es presentava de nou avui. Més coses que vos conte. Podem anar a la Universitat de València. S'ha establert aquesta setmana un fòrum de debats. Avui mateix hi havia un acte, però principalment demà, dimarts 22 a les 7 i mitja, amb Sergi López, que està estrenant de nou una obra per aquí baix, el Non Solum. Doncs ell intervendrà. Sabeu que és un actor ben compromès amb l'obra artística i bé, pues, intervendrà en un col·loqui precisament sobre l'ofici d'actor i sobre el compromís que té l'actor respecte de l'obra i de la societat.
Aquest és un gran actor. Jo he vist Non Solum,
està molt bé.
Tu l'has vist?
Sí, perquè així s'estrenà fa uns mesos, crec que per el novembre, una cosa així, al teatre aquell del Cabanyal. Ara no recordo com es diu, caram. El musical, això, ara m'ha eixit. El teatre, el musical. I ara se reprèn una altra vegada en el Teatre Olímpia, sí, al centre.
És un gran actor i una gran persona.
Sí, i l'obra també a mi em va agradar molt. No sé si sí. N'opines del Non Solum.
Sí, és impressionant.
És impressionant.
Ell sol allà.
Tota la tasca que fa dalt de l'escenari. Sí.
Es guanya tot el públic, és una cosa impressionant. Jo recomano a tothom Non Solum, sí.
Molt bé, doncs en la universitat també dimecres tindrà un altre acte semblant, però amb una altra qüestió, que és sobre la radicalització del nacionalisme català, una anàlisi crítica a propòsit del llibre La tentació independentista, del Jordi Manent.
Deu ser, per dir-ho d'alguna manera, centrista, en Jordi Manent.
Sí, eh? Sí.
Per un títol així, el radicalisme.
No us preocupeu, que per compensar hi haurà El País Valencià en temps de globalització el dijous a la mateixa hora, al mateix lloc.
Ah.
Vida amunt i nacions amunt, diu aquí.
Ah,
a càrrec del Ferran, com es diu, Archiles, i d'Àngel Calpe, Agustí Colomer. Bé, això és el fòrum de debats que establia la Universitat de València aquesta setmana.
Molt bé.
Més coses. Sabeu que s'està fent tota una campanya per recuperar el valencià, però que tenim dades molt contradictòries. Per recuperar el valencià, la Universitat de Castelló tot just la setmana passada havia presentat juntament amb l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc i la Plataforma per la Llengua d'ací del País Valencià, des del seu servei de terminologia i del servei de llengües de la Universitat de Castelló, de la UGI, havien presentat tota una campanya per encoratjar justament els valencianoparlants perquè feren un major ús de la llengua, veritat, i que adoptarem conductes comunicatives que ponen més satisfactòries per tal de reprendre la llengua. Però tot just sabeu que acaba de dir un comunicat, no sé si ho sabeu, us ho dic, una declaració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre el valencià i l'ensenyament, perquè, clar, l'ensenyament en valencià, sí, a partir de la conselleria del senyor Camps i del senyor... com es diu ara? Mira, avui estic fatal, eh?
El conseller de
Font de Mora.
Font de Mora, molt bé, gràcies, Blaser. Sabeu que s'estan carregant l'ús de la llengua per tot arreu cada vegada que poden. Doncs l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'ha cridat l'atenció al Consell justament fent ús de la llei, de l'Estatut d'Autonomia i de la llei d'ús per recriminar el Quebec, que almenys han de respectar el principi d'igualtat lingüística que no respecta i que haurien de forçar d'alguna manera la situació perquè a les escoles infantils, i a primària i a secundària i també a la universitat, la docència del valencià fora una situació real i efectiva.
Empar, hauríem de deixar aquí, perquè estem ja fora de temps.
Fora, pues ja després.
Perdona, però és que...
No, ja continuarem
fins després.
Empar, fins després.
Adeu.
Tenim la nostra envolguda companya, la Carme Sánchez. Bona nit, Carme.
Bona nit, Carme.
Hola, bona nit, com estem?
Molt bé, i tu?
Sí, ja preparant el carnaval, i d'això és el que volia, perquè ja comença aquest dissabte. Us volia parlar sobretot de Tarragona, per exemple, i és que a partir del dissabte 26 de gener fins al... 26 de gener, jo també estic fina, avui. No, fins al 8, del 26 de febrer fins al 8 de març, com cada any, a la ciutat de Tarragona hi ha un esdeveniment que combina una seqüència, doncs, de rituals típics d'aquestes festes, que si les comparses, que si les disfresses... En total hi haurà 65 actes, i és que, a més, volia destacar el de Tarragona, precisament, i no pas el de Sitges o el de Vilanova, doncs perquè aquest any fa 30 anys que la ciutat de Tarragona ha decidit celebrar el carnaval, doncs, por todo lo alto, no?, com diuen els castellans. I bé, com que el de Sitges i el de Vilanova és molt i molt conegut, doncs volia donar una pinzellada una miqueta alternativa. I de Tarragona saltem a Barcelona. I aquesta setmana vull que aneu a l'astronomia, dos punts, diguéssim, a 3.000 anys d'observació del cel, el planetari del Cosmocaixa. És una sessió que es farà fins al dia 17 d'abril i es pot anar els dissabtes, els diumenges i els festius, i el preu no està inclòs dintre de l'entrada general, però és molt interessant perquè et fan una xerrada de com van sorgir les investigacions sobre el cel. I realment jo vaig estar-hi ara fa poc i la veritat em va semblar molt interessant, no? Després voldria que anéssiu al Bernassans, que és que enguany es celebra el 17è, o sigui, el 16 festival de cantautors de Barcelona. I sobretot m'agradaria que anéssiu al concert del Jordi Batista, que es farà el dia 27, que és diumenge, a la sala Ludegas, que, com us recordo, està al carrer Montaner 246, està al costat de la Diagonal. I és que el Jordi Batista és un veterà músic i cantant i estrena el seu darrer projecte amb una formació de rock and roll i la forma en Jesús Molina a la guitarra, el Marcel Batista, que és familiar del Jordi, a la bateria, i constitueixen un trio de rock al servei d'unes cançons iconoclastes i una miqueta evocadores. Un recull de noves peces que ofereix doncs una mica una fesonomia radicalment elèctrica aquesta vegada, una mica alternativa i progressiva, no?, que és el que farceix el seu pròxim disc. I bé, de Barcelona passem a Girona, i és que el dissabte 26 de febrer fan una festa del Carnestoltes l'Associació de Gironina de Sords, i fan concurs de disfresses, un sopar, concurs de disfresses individual i per parella, lliurament de premis. A més, a l'esquerra de l'associació de l'esquerra del Ter, fa una altra festa, una miqueta més així familiar, hi haurà grups d'animació durant la rua, a més, totes les entitats de l'esquerra del Ter hi col·laboren bastant, i és un festival de carnaval que es va instaurant, que no només tot es queda a Vilanova i a Girona, o bé el Carnaval de Torelló, que potser són... Ai, perdó, a Vilanova, a Sitges, o bé el Carnaval de Torelló, que són els tres més importants, sinó que hi ha altres festes alternatives que celebren el mateix, no? I ho celebren una miqueta diferent. I també és bo conèixer una miqueta, doncs, totes les possibilitats que podem fer. I bé, per últim, vull que aneu a Lleida aquesta setmana, i és que durant tota la setmana, a partir del dia 24, hi ha l'Animac. I què és l'Animac exactament? Doncs és una mostra internacional de cinema d'animació que es fa a Catalunya, i enguany s'estrena la 15a edició. I es tracta d'un certamen organitzat per l'Ajuntament de Lleida amb el suport de l'Institut Català d'Indústries Culturals de la Generalitat, que té caràcter sobretot no competitiu i que serveix de plataforma als artistes que utilitzen l'animació com a instrument. I enguany el país convidat de l'Animac és la Xina. I bé, fins aquí hi ha l'agenda cultural una miqueta dels països, bueno, de Catalunya.
De Catalunya, en aquest cas.
Molt bé, Carme, prenem nota dels teus suggeriments.
Molt bé, vinga, gràcies. Ens veiem la proper dia.
A reveure.
El proper dia no, l'altre.
Això mateix.
Vinga. Això mateix.
Vinga,
vinga. Adéu.
Geografies literàries.
Amigues i amics, quan és pràcticament un quart i dos minuts de deu, continuem en directe tirant de llibres, és hora de parlar d'Islàndia, concretament d'un llibre de Xavier Moret, Islàndia, l'illa secreta. Com a subtítol porta la indicació Viatge per les terres d'Odín. Aquest llibre el tenim editat per l'editorial Brau, i és concretament la primera edició és de l'any 2005 i la segona edició és de l'any 2010, tot i que el llibre havia estat publicat anteriorment en castellà, crec que l'any 2000, si no recordo malament, 2000 o 2001, i va guanyar un premi fins i tot per la primera edició. I en català ho tenim a la col·lecció Ulissus, número 3, d'aquesta col·lecció, d'aquesta editorial Brau, i el preu aproximat, malauradament no us el puc dir perquè me'l van regalar el llibre i no tinc el preu aquí posat.
No, però això deu valer uns 15 euros o així, o 17.
No, doncs no t'ho sabria dir, perquè no el tinc.
No, volia dir pel gruix que té.
Sí, a les pàgines, fas bé dir-ho, el nombre de pàgines, eh? El nombre de pàgines són 269 pàgines, eh? O sigui, és un llibre una mica considerable. Bé, us explico una mica de què va aquest llibre, eh? Aquest llibre està dividit en 5 grans parts més un epíleg. Aquestes 5 grans parts corresponen concretament a la visita que l'escriptor Xavier Moret, que és l'autor del llibre, va fer a l'illa d'Islàndia a principis dels anys, no sé si ben bé si 2000 o 2001, i de fet ell hi va anar a l'estiu, i l'objectiu d'aquest viatge era concretament reposar, tranquil·litzar-se, trobar un espai de silenci per poder escriure una novel·la que feia temps que estava intentant fer, una novel·la sobre Zanzíbar, que em penso que Zanzíbar, no sé si és un país o una ciutat,
és una illa,
de l'africana.
Sembla que és una illa.
Bé, doncs la qüestió és que se'n va anar a Islàndia per escriure una novel·la sobre Zanzíbar, sí, perquè aquí estava molt estressat i diu que necessitava tranquil·litat. I llavors resulta, doncs, que tenia un amic allà a Islàndia, i llavors li van cedir una casa que era, de fet, era propietat de l'Associació d'Escriptors d'Islàndia, i llavors, doncs, ja estava previst per això, que la cedien a vegades quan venien escriptors a reposar.
Ah, doncs vols saber-ho, perquè si vull escriure
a Islàndia, eh? Doncs es divideix en 5 grans parts aquesta obra, aquest llibre de viatges, i de fet hi ha un epíleg en què 7 anys després, el 2008, doncs torna el Xavier Moret a Islàndia i ens explica una mica totes les coses que han anat canviant d'ençà de la primera visita, eh? Bé, de fet, l'illa, el que hi trobem, aquestes parts, de fet, hi ha una visita en general per Reykjavik, després se'n va fer una volta per l'illa, torna a Reykjavik i torna a fer una volta per l'illa pel seu compte. La primera visita per l'illa havia anat guiat pel seu amic. I llavors, la cinquena part, l'hivern, crec que del 2001, torna a Islàndia amb la seva dona, amb la dona d'en Xavier Moret, que es diu Teresa, i l'objectiu és celebrar l'aniversari, quan feia 50 anys, a Islàndia, amb l'objectiu de veure una aurora boreal, aquesta mena de fenomen natural, eh? Aquest seria una mica el plantejament del llibre, eh? per tant, aquest seria el propòsit del llibre. A mi, aquests llibres de viatges m'agraden perquè a vegades bé, trobes una mica de tot, eh? I trobes reflexions sobre el nom de l'illa, hi ha reflexions sobre els primers pobladors, qui eren, reflexions sobre els víkings, sobre els climes que hi ha a l'illa, però també, a banda de coses tan concretes sobre Islàndia, a vegades hi ha opinions o observacions generals que trobo que són prou interessants, eh? Per exemple, sobre el concepte de viatjar. No sé què penseu vosaltres, per exemple, diu viatjar sempre val la pena. D'una banda perquè ens permet trencar amb la rutina i deixar anar el llast feixuc que comporta la vida quotidiana.
O sigui, ara es diuen que viatjar es torna a néixer.
També és veritat, eh? Bé, es diuen moltes coses ja també sobre Islàndia, no? Es parla sobre l'endogàmia a Islàndia, perquè com que a Islàndia hi viuen molt poques persones, diu, totes es coneixen, o gairebé totes, eh? Llavors, doncs, en molts moments del llibre resulta que el protagonista que va amb aquest amic seu cada dos per tres troba gent coneguda i s'abracen i diu, ui, diu, feia temps que no el veia des que anàvem a col·legi, com aquell que diu, no? Doncs aquesta és una de les... Diu, som tan pocs aquí a Islàndia que ens coneixem tots i ho sabem gairebé tots dels altres. Això es va repetint al llarg del llibre. Una altra de les coses que es va repetint és la creença que diu que la gent d'Islàndia té en els elfs, els trolls i altres tipus d'éssers i éssers sobrenaturals. I aquesta creença arriba a ser realment tan intensa, que realment s'ho creuen del tot, que fins i tot s'han arribat a desviar carreteres per no tocar pedres, perquè es considerava que aquella pedra tenia algun tipus de propietat màgica. Perquè diu que una vegada van intentar fer una carretera i hi havia una pedra molt gruixuta, la van intentar treure amb una grua i resulta que en realitat el que va fer malbé no va ser la pedra, sinó que es va fer malbé la grua. I li van posar diverses i no hi havia manera de resoldre-ho. I al final van desviar la carretera perquè no fes malbé aquella pedra. Bé, també se'ns donen alguns detalls domèstics, com per exemple el tipus d'aigua que hi ha. Clar, recordeu que és una illa volcànica, l'illa d'Islàndia, llavors quan obres l'aixeta diu que surt una aigua, diu que és sulfurosa, que fa com una mena d'olor una mica pestilent, fins i tot, no? Que bé, espero que això amb el pas del temps ho hagin resolt, perquè si no, si t'has de dutxar amb aquesta aigua, no és un panorama gaire encoratjador. O veure-la pitjor encara, eh? Se'ns donen també les causes de l'elevada esperança de vida que hi ha a Islàndia, eh? Concretament, és que a més vas llegint i vas rient tu mateix, perquè diuen algunes coses que no sé fins a quin punt són certes. Diu, no és casualitat que a Islàndia la gent visqui més que qualsevol altre país. Diu, aquesta llarga vida se sol atribuir a la puresa de l'aire, encara que hi ha maliciosos que insinuen que en realitat es deu al fet que els islandesos viuen congelats bona part de l'any, eh? En fi, també se'ns donen moltes dates històriques, com per exemple el paper d'Islàndia durant la Segona Guerra Mundial. Es veu que és un tema una mica tabú, eh? Una certa col·laboració, si es pot dir així, amb els nazis. Vull dir que no va estar gaire clar el paper d'Islàndia durant la Segona Guerra Mundial, tot i que els anglesos varen envair Islàndia, eh? Bé, se'ns explica també l'arribada del cristianisme aproximadament l'any 1000, ens expliquen l'ordre de com els irlandesos construeixen els cognoms, que ve a ser una cosa així com... Hi ha molts cognoms que s'acaben amb son, Gustafsson, eh? Doncs llavors resulta que... Sabeu allò en castellà que en diuen Fernández i López, allò que és fill de Fernando o fill de Lope? Doncs sembla que seria una cosa una mica semblant, no? Llavors al protagonista li passa una cosa molt curiosa i és que intenta buscar el nom d'una persona a la guia telefònica i lògicament ho intenta buscar pel cognom, com fem nosaltres aquí. I en realitat es veu que allà ho has de buscar pel nom. La qual cosa... Diu, clar, diu, tu mires des del punt de vista d'aquí seria bastant complicat, perquè si jo vull buscar la guia telefònica, el teu telèfon, Joan, per exemple, hauria d'anar no per la R, sinó per la J. Però, clar, hi ha moltíssims Joans, no? Clar, allà, com que hi ha, no diré tan poca gent, però es veu que, bé, com que us coneixen tots gairebé, doncs sembla que ho tenen més fàcil, eh? Hi ha un capítol, Jordi, que crec que t'agradaria molt a tu. Concretament un capítol que parlen de llengües, concretament parlen de l'islandès, eh? Mm-hmm. Ens diuen una mica l'islandès quin tipus de llengua és, diu una llengua amb una estructura arcaica que pertany a la branca de les llengües nòrdiques, posa una mica la diferència entre aquestes llengües, també la diferència entre l'islandès i l'anglès, i ens diuen que per protegir una mica allò idiosincràsia pròpia de l'islandès, que intenten negar-se bastant a acceptar bastants neologismes que puguin venir de l'anglès. Llavors, per crear paraules noves, aprofiten, per crear conceptes nous, aprofiten paraules antigues. Per exemple, per dir la paraula telèfon, aprofiten la paraula simi. Simi, que no vol dir mico, sinó que en islandès antic volia dir fil. O sigui, la paraula simi, una paraula que en islandès modern no es feia servir, llavors la recuperen per fer servir aquest telèfon, per indicar aquest concepte, en comptes d'utilitzar la paraula telèfon, posem per cas, d'acord? Bé, no cal dir que es parla del fenomen del sol de mitjanit. Clar, el nostre narrador doncs, va arribar-hi l'estiu i, per tant, òbviament, doncs, era el que tocava l'estiu, doncs, com sabeu... Doncs,
6 mesos que no es pon el sol.
Exacte, 6 mesos que no es pon el sol, no? Se'ns donen també referències geogràfiques, els fiords, els magnífics fiords, són unes descripcions molt boniques, el famós llac blau, doncs que està a 37 graus la temperatura i realment és un bon lloc per anar-te a relaxar. Això com a conseqüència de l'energia geotèrmica, com hem comentat abans, com que hi ha tants volcans, doncs esclar, d'alguna manera han de canalitzar aquesta energia, aquesta escalfor. Us heu adonat que estic parlant molt de moltes coses, però no estic parlant de literatura, i hem de parlar de literatura també. En aquest llibre, Islàndia, l'illa secreta, es parla molt de literatura. Es donen moltes referències literàries vinculades a Islàndia, per exemple, Jules Verne, el viatge al centre de la Terra, aquell famós volcà a través del qual entraran al centre de la Terra, el Snæfellsjökull. Doncs aquest volcà surt moltes vegades perquè està molt a la vora de Reykjavik. Es parla de Tintín també, del còmic, l'estel misteriós. Passa a Tintín quan fa aquell recorregut per anar cap al pol, passa per aquí també. Se cita Borges. Borges té un poema que es diu Islàndia, precisament. Se cita Odin, aquest poeta anglès. Se cita textos antics, el que en diuen el llibre dels islandesos del segle XII. I el que és molt important són el que s'anomenen les sagues. Les sagues es veu que serien com una mena de poemes èpics, però en prosa. I llavors doncs, es veu que bé, seria com una mica la chanson de Roland, però tot en prosa i basat, evidentment, en mitologia nòrdica i mitologia d'aquest lloc. Per cert, sabeu que els qui van descobrir Amèrica no van ser els castellans, sinó que van ser els islandesos. Això també se'ns explica detalladament. Bé, crec que hi ha una cosa que a en Joan li agradaria. Ens parlen d'una vaga de dones. Quan parlen dels partits polítics, parla que es va fundar un partit feminista per reivindicar els drets de les dones, l'Aliança de les Dones, que fins i tot van arribar a fer una vaga de dones precisament per reivindicar la igualtat de drets.
Un detall que poder no coneixes, que la primera ministra islandesa era lesbiana declarada. I ho va dir públicament.
La primera ministra o presidenta?
O presidenta.
Que va estar 16 anys, des del 80 fins al 96, temps, em penso.
Sí, sí. Que això és l'únic cas en social món.
Bé. Sabeu que també durant molt de temps va estar prohibit el fet de tenir gossos a la ciutat? Estava prohibit. Llavors fins i tot hi va haver un cas concret que el ministre de Finances va amenaçar d'exiliar-se si no li deixaven tenir la seva gosseta a casa seva, i al final la va haver de pagar una multa, però li van deixar tenir el gos perquè creien que es veu que hi havia una idea que una sèrie de quists es transmetien als éssers humans. Bé, es parla de moltes coses, ja aniré acabant, però entre altres coses que m'han cridat l'atenció, ens parla dels cavalls islandesos. Diu que els cavalls islandesos són molt diferents als altres cavalls. Diu que són com una mena de ponis. I bé, no cal dir que es parla del bacallà, també, el famós bacallà d'Islàndia. Es parla dels volcans, es parla dels terratrèmols, o sigui, de la geologia, de la formació del país. Es parla de la música country islandesa, de l'humor islandès. Es parla fins i tot d'un pintor català que es veu que als anys 60 van a viure a Islàndia, un tal Baltasar Samper, i es veu que es va casar amb una islandesa, llavors, doncs, clar, s'ha quedat a viure allà i des d'aquell moment que està allà.
Que ara es viu?
No t'ho sabria dir. Aquest llibre està redactat originalment el 2001. No t'ho sabria dir. Es parla dels geysers, es parla d'una platja artificial que hi ha a Reykjavik, que, com us podeu imaginar, l'hivern està ben glaçada. Es parla de l'alimentació islandesa, dels plats típics d'allà, tauró podrit, per exemple, set testicles de xai.
Bons aliments.
Sí. Ulls i cervells de xai.
Espero que no es convidin a casa i es presenten aquest plat, perquè...
Bé, es parla de la moderna religió pagana, o sigui, aquests mites antics, abans que arribés el cristianisme, es veu que aquests últims anys han tornat a revifar. I una cosa molt curiosa, i és que hi ha una cosa que en diuen el Museu del Penis, el Museu Fal·lològic. Es veu que tenen 143 exemplars de penis en aquest museu i diu que és un museu molt visitat pels turistes allà. I concretament hi ha un centre comercial també en forma de penis. O sigui que és un tema que els interessa molt a Islàndia, a banda també de l'arengada. L'arengada també és un tema que en el seu moment doncs va...
També us heu interessat el Borg, que és aquesta cantant.
Ah, sí, la Björk també se'n parla. Que passa que, com que ja vaig fora de temps, ja veieu que és un llibre molt divers, és a dir, que pot interessar molta gent pels diversos temes que s'hi tracten. Torno a repetir la referència. Islàndia, l'illa secreta, viatge per les terres d'Odin. Aquest llibre és de Xavier Moret, editat per Editorial Brau, l'any 2010, col·lecció Ulissus, número 3.
Internet i llibres.
Bé, amics i amigues, comencem l'espai de l'editorial perquè hem tingut un problema amb la neu.
No, internet i llibres, internet i llibres.
Internet i llibres.
Sí, l'editorial sí. Després.
Sí, té raó. Bé, és com que... A veure, parlem d'una pàgina que he trobat que es diu Diari d'un llibre vell. Si només digués això, diríeu que no són llibres vells. Bé, no és ben bé això. Això és el títol de la pàgina, però hi ha moltes coses aquí. De fet, l'adreça per accedir-hi són les 3w.llibrevell.cat. Llibrevell tot junt, amb B baixa, evidentment, .cat. Això és l'adreça bàsica d'aquesta, la primera d'aquesta pàgina que us estic presentant. Si aneu a l'índex, hi ha unes 80 ressenyes de llibres. 80 ressenyes de llibres vol dir títol i un hiperenllaç a cada una d'aquestes ressenyes, i amb la qual podeu veure doncs, hi ha una gran quantitat de comentaris sobre llibres, alguns més antics i altres més actuals, no? I que fins i tot doncs, pot ser interessant perquè si algú vol saber de què tracta un llibre, doncs va allà i mira, diu, què en diu aquest personatge, com opina, quina ressenya en fa, doncs bé, doncs pot anar allà i ho trobarà. Després també, si anem a la pàgina d'entrada, a part de l'índex, o que surt quan obres aquesta pàgina, hi ha totes les coses que composen, la composen. Una és eines per trobar llibres vells a internet, i aquí et dona una quinzena d'adreces on podeu trobar llibres, llibres bàsicament digitals, vells, vells, per això, aquests antics. I llavors hi ha un altre espai d'entrades aleatòries. Per exemple, parla de... Bàsicament, tots els temes, diguem, relacionats amb el llibre. Avui al Mercat de Sant Antoni. Després, el Don Quixot llegint llibres de cavalleries. I els que han visitat la pàgina, també hi ha un espai que diu els que han visitat aquesta pàgina també han llegit, que això va de sortir amb pàgines comercials, no? Es passa buscant un ordinador i diu els que han buscat això també han llegit, i aquí també. Doncs parten altres ressenyes de llibres molt interessants i entraran relacionades amb aquestes ressenyes. I també hi ha la possibilitat de posar-hi comentaris. També dintre d'això hi ha una relació de l'autor, que si no m'erro és en Xavier Cavaller, l'autor d'aquesta pàgina, que té entrades al Facebook i al Twitter. I també dic que hi ha molta imatge en aquesta pàgina, moltes fotos de llibres, tots els llibres que em fa el comentari hi ha com a mínim una imatge de la portada o una imatge relacionada amb el contingut del llibre. Per tant, podeu veure que hi ha moltíssimes imatges. A més de tot això, hi ha, si anem a la primera pàgina, que hi ha on hi ha l'índex de tot, hi ha, diu, índex, ressenya, bibliofília, biblioteques, enquadernació, història del llibre, Poblet, Montserrat, Terrassa, subhastes, fires... En fi, hi ha tota una sèrie de coses que tot allò, si aneu accedint-hi, veureu que encara hi ha, podem trobar fotografies i gats. I diu, gats? Que és estrany, com una pàgina de llibres parlin de gats. Doncs sí, és un llibre de llibres relacionats amb gats. Potser això, els que els agraden els gats, poden trobar aquí una gran quantitat de llibres, doncs de poemes sobre un gat, etc. I imatges de gats, i per tant, coses curioses també. I hi ha un apartat de fotografies, i amb això acabem, que són de biblioteques, de llibreries, una levitació, fins i tot, hi ha una noia que, evidentment és un truc fotogràfic, però levita agafant un llibre d'una prestatgeria. També hi ha quioscos, etc. Tot relacionat amb el món dels llibres. Per tant, ja sabeu com te podrà, www.llibrevell.cat, i treu una bona pàgina.
La crònica.
Bé, i aquesta segona versió de l'espai de la crònica tenim aquí la corresponsal de les Illes, Neus Barceló. Bon vespre, Neus, com estem? Per aquí on t'estiguis?
Hola, bon vespre. Doncs una mica cansada, però bé.
El viatge llarg, oi?
Sí, sempre és llarg, sí.
Doncs a veure, què ens vols explicar?
Doncs avui seré bastant breu. Sí. I res, volia... Jo soc de Mallorca, com ja sabeu, i venc d'un poble que es diu Llucmajor, que és un poble bastant antic a Mallorca, que fins i tot té poblats neandertals, del neolític, però bé, no vinc a parlar d'això. Vinc a parlar de que ara fa 2 anys es va acabar de restaurar un claustre de l'època medieval, i és el claustre de Sant Bonaventura, i té una història bastant peculiar. Data del segle XIII, em sembla, o XVII, perdoni, XVII, i va ser habitat per franciscans. Però el 10 de març de 1836, amb la desamortització del Mendizábal, quan tots els béns de l'Església van passar a l'Estat, va passar a ser un quartel de la Guàrdia Civil, l'escorxador municipal i el jutjat de pau, amb la qual cosa les instal·lacions, bé, i el claustre estava en un estat bastant penós. De fet, quasi ni ho visitàvem, estava tot que es caia al terra. I el 1998 la Guàrdia Civil va abandonar el claustre i el 99 van decidir restaurar-lo. El 2006 es va començar, el 2007 es va acabar i ara tenim un claustre molt maco i un major. Si algú va a Mallorca i el vol visitar, perquè de fet no és gens turístic, no és conegut i està sempre bastant buit, i de vegades, si teniu sort, si poden trobar exposicions internacionals bastant, bastant interessants.
Ja saps que mirarem d'anar-hi, alguns per aquí, cap aquí.
Jo crec... Bé, és que, de fet, està a prop de Palma i la carretera que va cap a Llucmajor és molt bona, no és així una carretera de cabres. I jo, de fet, ho recomano. A mi me va sorprendre, no? Perquè jo recordo petita que ho veia tot fet una ruïna i ningú ho apreciava. I ara l'han obert i vaig dir, ostres, pues, que maco que ho teníem i no ens adonàvem. I, de fet, Llucmajor en si, jo no el trobo gaire maco, però és un poble bastant històric, perquè després de fenicis, cartaginesos, romans, etc., ja va venir Jaume I, i després, bé, es va perdre el regnat de Mallorca, però en Jaume III va reconquistar l'illa de Mallorca i Llucmajor, així que hi ha una estàtua d'en Jaume III commemorant aquest moment, i bé, això és tot, més o menys. Si teniu alguna pregunta...
No, Neus, vull dir, només era per això, perquè ja saps com sempre que aquí anem fa de temps i tenim aquí un espai editorial ara que serà molt viu, perquè parlem d'això del TV3, i bé, esperem que la setmana que ve doncs puguem tornar-te a retrobar. Ah, no, la setmana que ve no t'arreu, que la setmana que ve tanquem, ja ho saps.
Potser això no ho hem dit en començar el programa,
sí,
oi?
Sí, ho hauríem de dir.
Ho hauríem de dir ja, em sembla que no és cap misteri, oi? La setmana que ve, Setmana Blanca... en molts instituts, i per això doncs coincideix que alguns de nosaltres hi treballem i ens va més bé fer un dia de descans.
Ja no tornarem el dia 7.
Molt bé, Neus.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs.
Gràcies pel teu suggeriment. A reveure.
Adéu. Bona nit.
A reveure,
adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'editorial.
Bé, com ja hem dit abans al començament, l'editorial és una editorial especial, perquè és una editorial que hi participaran també doncs, una part dels tres que estem aquí a l'emissora, doncs, l'Empar Murelló i l'Emili Roig. Això que aquestes dues persones, evidentment, via telefònica, perquè no viuen aquí, una està a País Valencià i l'altra doncs, no és aquí a l'estudi.
Sí.
Però tots dos són del País Valencià, per tant... Jo penso que persones implicades, com tots, però més les persones que viuen allà, perquè són les més afectades. Per dir-ho res i curt, el que ha passat al País Valencià amb el tancament de TV3 és un acte més de genocidi lingüístic. Per una banda, el PP, que ataca la nostra llengua per amagar la corrupció que practica, i de l'altra, el PSOE, que no admet a tràmit una iniciativa legislativa popular dita Televisió Sense Fronteres, que ha recollit més de 650.000 signatures amb excuses de mal pagador, la qual cosa el converteix en còmplice d'aquesta barrabassada. A més, al darrere d'aquesta acció hi ha la voluntat d'acabar amb Acció Cultural del País Valencià, amb l'incombustible Eliseu Climent al capdavant, perquè inquieta i trasbalsa el poder establert allà i així aconseguirien que desaparegués el Centre Cultural Octubre, al cor de la ciutat de València, que és una espina de catalanitat que tenen clavada. D'altra banda, també té a veure la majoria de la ciutadania que viu al País Valencià que, practicant una mena d'autoodi, vota una política o una forma de fer política nefasta que va contra el seu país i de la mateixa i contra ells mateixos. I la mateixa ciutadania queda afectada. I també a la resta de la classe política més progressista, perquè fins ara no està capaç de bastir una coalició que engresqui la població per tal d'apartar del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament de València aquests individus que, en paraules pròpies, s'han posat a la política per forrar-se. En situacions excepcionals calen mesures excepcionals i per això reclamo urgentment la creació d'una coalició de salvació nacional per tal de fotre fora del poder aquesta gentussa. No sé, Jordi, si vols dir alguna cosa.
Bé, jo em limitaria a afegir senzillament un número de compte corrent perquè sembla que les multes han anat arribant. El que passa és que s'han tancat els repetidors abans que la cosa anés a més. En aquest moment es veu que hi ha 600.000 euros de multes a Acció Cultural del País Valencià i hi ha un número d'un compte corrent. Jo el que us diria és que abans de fer l'ingrés verifiqueu que certament correspon a Acció Cultural del País Valencià per la vostra tranquil·litat, però així em consta a mi i així l'he obtingut. Aquest compte és el 2100, 2100 ja sabeu que correspon a la Caixa de Pensions, 0700 12, i el número de compte concretament és el 02002949927. Repeteixo, 2100 0770 12 02002949927, i allà seran rebuts els donatius de la quantitat que vosaltres cregueu convenient per ajudar a pagar aquests 600.000 euros de multes a Acció Cultural del País Valencià per seguir emetent des dels repetidors que hi havia instal·lats en determinats punts la sintonia de TV3. Doncs bé, tenim també a l'altra banda del fil telefònic l'Empar, oi?
Poder l'Emili, perquè ara ens ha llegit un conte, també, no?
Emili, bona nit.
Hola, bona nit, companys.
Hola, mira, tenim l'Empar i tenim l'Emili. Per aquí comencem, per aquí comencem.
Emili, ens has d'explicar un conte, tu, oi?
Sí, us volia explicar un conte que a partir de la ràbia continguda que havia sentit aquests dies vaig escriure un dia.
Doncs vinga, digues.
A veure, es titula Una pedra en el camí i comença amb uns versos de l'Espriu que diuen: aprèn l'esprellissó d'aquells que t'han portat d'un fibatec el do del vent de llibertat. Al país de Campi qui pugui, el seu rei cada dia es passeja a cavall formós i luxós pels seus territoris per tal de refermar el seu poder i recordar-los als seus súbdits qui mana. Els secs, els homes buits, els homes plens d'oblit, esperen la seva visita cada dia per adular-lo, per aclamar-lo, doncs viuen contents amb la seva ceguesa, amb la seva ignorància assumida, perquè, clar, ni la ceguesa ni la ignorància maten. El rei és benevolent, perquè tots paguen els impostos religiosament, i es desviuen per ell. Cap ni un li ha portat mai la contrària. La pena de mort és un bon antídot contra els desviaments del ramat. No és el rei sol, però està sol, i gaudeix passejant-se com un cretí sota el sol, fent-se il·lusions peremptoris de ser-ho. Així són els reis sols, un gran melic enmig del no-res, enmig de tanta estupidesa i hipocresia. Quina malaltia més perillosa la solitud que crea persones absolutes i absolutistes, com els reis sols, com el rei sol d'aquesta història. És el migdia d'un dia primaveral. El rei es passeja per la plana dels ignorants, quan de sobte es troba assegut en la pedra d'una cruïlla del camí un captaire i el seu gos. De dalt del cavall, estant-se, se li adreça orgullós i poderós. En aquests moments en què sonen les campanes de tots els campanars de totes les ciutats del meu regne, celebrant la meua major victòria sobre el meu major enemic, em trobe davant meu un brut i pestilent captaire que fa pudor a misària. Saps per què sonen aquestes campanes? Sí, clar, ploren per la mort del meu gos. Per cert, no has vençut el teu enemic, l'has fet callar amb un bos. Li respon el captaire amb humilitat, sense aixecar la veu per mirar-lo. El rei, en lloc de sentir-se ofès, s'interessa més per aquella persona i li pregunta d'on ve, de què viu, per què no es desfà d'un gos mort que evidentment no és mort, sinó que es fa l'adormit. La conversa es tensa i es destensa al ritme que vol el captaire. Juga amb el rei, sense que es quedi se n'adone, fent-li veure el que vol veure, però sense caure en la trampa de l'adulació ni la hipocresia, sinó que li fot enmig del seu cretinisme lleus clatellades de les quals el rei sembla gaudir-ne del que estan fent amb ell. Però gòlatra i egocèntric com és ell, no pot aguantar-se de preguntar-li al captaire què opina d'ell. El captaire, que és transparent com l'aigua i no sap mentir, li respon el que pensa, sense por a les possibles conseqüències. Depens del respecte de l'adulació dels homes. Creus que tot gira al teu voltant, quan en realitat hi ha homes més importants que tu. Per exemple, jo. El rei es mossega el llavi inferior i fredament li solta. Jo domino els homes, per això em respecten. Però tu no domines els homes, els calles o els mates. El rei ara sí enfurismat, però mantenint la dignitat reial, per primera vegada l'amenaça. Ets un home dolent, i com a tal et podria fer desaparèixer si després no pensés que ho hauria fet per tranquil·litzar la meva vanitat ferida. Però no ho faré, això seria admetre que m'has ferit l'orgull. El captaire, que no suporta més la presència d'aquell individu, decideix perdonar acabada la conversa. Pots retirar-te, t'estàs posant vulgar, l'audiència ha acabat. El rei es mira amb una ganyota de sorpresa aquell captaire que amb paraules sinceres l'ha ferit en el més profund de les seues entranyes. Me'n vaig, has arruïnat el dia més bonic de la meva vida. Mai no hauria d'haver-me parat. No es va enlloc amb la teua actitud de pietat i humilitat. L'única cosa que valoro en tu és que m'has parlat amb sinceritat i sense por. És per això que intentaré oblidar-te, però no prendré cap acció repressiva contra tu. El rei tensa les regnes i el cavall marxa corrents d'aquella cruïlla cap a la ciutat. Ha marxat. Hi ha festa major a la ciutat. Celebren una cruel victòria. L'idiota que acaba d'anar-se'n serà aclamat i adulat per tots els demés homes. Però tornarà. No suporta que el meu gos mort no l'adule. I darrere d'ell vindrà el seu exèrcit, a convèncer-nos, a portar-nos a la seva festa. I ens porten o ens maten. I al cap i a la fi no és el mateix? Vinga, gos, marxem cap a l'exili.
Això s'entén que és al·legòric el conte i que el rerefons és precisament el règim de aquesta mena de representant bé, amb el qual no es pot identificar bona part del poble valencià, oi?
Sí, no, bona part del poble valencià evidentment no s'identifica amb aquest senyor, ni amb les accions que fa, ni com menysprea la cultura catalana, la valenciana, el teatre feret a València, els escriptors valencians, etc.
L'Empar també vol dir alguna cosa, suposo, oi, Empar?
L'Empar, sí, imagina que està igual d'indignada que tots vosaltres i que de la gent que ens escolta habitualment. Aquesta vespre he tingut ocasió de parlar amb la gent d'Acció Cultural per veure com estan les coses, més enllà de tot allò que podem trobar a la premsa, no? La veritat és que molt amablement, gràcies Lorena, que hem de dir, ens traslladaven precisament aquest decebement, no? I la tristor que suposa el tancament de TV3 després de 28 anys d'emissió. I clar, com a institució, Acció Cultural ha estat durament perseguida pel govern valencià amb la imposició de les multes ben elevades, i aquesta impotència o aquesta ràbia, aquesta indignació són els sentiments que aquests dies es barrejaven, també es contaven des d'Acció Cultural, amb el nerviosisme de saber que la tancada de TV3 no només suposa el tancament, sinó que també darrere hi ha la idea de que caiga el Centre Octubre, que està al cor de la ciutat, i les seus d'Alcoi, perquè les multes són tan elevades i encara que hi ha un contracorrent i que s'ha pogut vèncer una primera multa, que s'ha pagat aquesta primera multa, hi ha encara una altra de 300.000 euros, dues de 300.000 euros, i cada vegada, cada mes que isquen en emissió, 120.000 euros, que ara això fa trontollar també el sentit de les seus, que estan pagant una hipoteca, els bancs els han amenaçat si no pagaven, els bancs, les sentències i el govern, el Consell Valencià els han amenaçat de treure-li els béns. Clar, això suposaria que s'hauria de tancar l'octubre, s'haurien de tancar o cloure les activitats que es fan, no? I tota la programació que porten darrere. D'altra manera, tenen jo crec que aquest nerviosisme també per la proposta d'Iniciativa Popular per aportar a l'Escòrlea les més de 500.000 signatures. N'han recollit en termini de temps 651.650 exactament, encara que al final fins i tot superaven les 700.000.
Yeah.
Per a, no sé, per a crear una llei o donar suport a una llei i que tot això ho deixi més clar, no? I que no passen aquestes qüestions, que no passen aquestes coses.
En fi.
Bé. No sé, jo crec que poden tancar TV3 o imprimir càstigs de multes tan elevades, però no fer callar tantes veus de defensa per la llengua i de la nostra identitat, no? I això sí que s'ha demostrat en la concentració d'aquesta vesprada que hi havia a la plaça de la Mare de Déu.
En seguirem parlant, Empar.
Sí. De moment queda dit tot
llarg,
això.
Llarg.
Molt bé, moltes gràcies, Empar.
Una abraçada.
Gràcies, Emili, també.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies pel compte.
Gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat de parlar una cosa que jo crec que és que era necessari, veritat?
I tant.
Vinga, i moltes forces a la gent d'Acció Cultural i a tota la resta, perquè segur que en traurem cap de tot això.
Vinga. Apa, doncs, a veure, fins al proper programa.
Adéu.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Elena Martínez Pons.
Hola, bona nit.
Hola. Avui ens vols parlar d'una de les obres més conegudes d'Oscar Wilde, oi? El retrat de Dorian Gray. Què té aquest relat que enganxa tant generació rere generació i crida tant l'atenció?
A veure, jo l'he revisitat per un motiu molt concret, i és que vull anar a veure l'obra de teatre que tinc entrades per aquí, per Barcelona, bueno, per allà, per Barcelona, millor dit. I a veure, i us he comentat moltes vegades, aquelles lectures que ens obliguen a llegir quan ets adolescent, doncs les vius d'una manera, i en canvi quan ets gran redescobreixes un món, doncs, bueno...
Perdona, jo he dit, potser amb desconeixement, que era un relat, ho és, per això?
Jo penso que sí, perquè no arriba a les 300 pàgines,
Se n'ha fet un muntatge teatral, en tot cas.
Sí. Sí, d'acord. Sí. I bé, què és el que té? A veure, a mi hi ha diverses coses. La primera és quan un té un desig i que se li compleixi. Lo perillós que pot arribar a ser que se't compleixi un desig. En Dorian Gray, que és un dels protagonistes, que jo penso que en Basil és l'altre protagonista, ara us explicaré qui és en Basil, però bueno, el protagonista és en Dorian Gray, que de cop i volta rep una herència i llavors comença a desenvolupar-se socialment i bé, tots els aspectes de la vida humana d'una persona d'una forma molt hedonista, no? Una mica guiat per una mena de noble anglès típic del segle, de fa dos segles, no? Que el porta una mica pel camí comença a dur pel camí de la perdició, però després ja s'acaba de perdre ell sol, no? Ell li demana en Basil, que és aquest altre protagonista que us comento, que li faci un retrat, tant que és jove, que és guapo, que té èxit amb les senyores i també amb els senyors, perquè el personatge és una mica ambigu en aquest sentit, doncs li fa el retrat. Llavors ell, mentre es queda, fa molt bé, en Basil ho fa molt bé, i és una mica la consciència, en Basil, al llarg del relat, doncs li va dient que només que t'equivoques, que això no va per aquí, etcètera, etcètera. I quan que ho fa tan bé, doncs ell es queda absolutament enamorat de si mateix, que és un altre dels conceptes que jo penso que també enganxa molt, no? Estem en una cultura molt narcisista, on la imatge és el que impera, doncs aquí tenim un llibre escrit fa un segle, i a veure, està absolutament a la moda, no? Toca una temàtica d'avui dia, no? Que és la imatge, no? La imatge que projectem, no? I el narcisisme que impera. I és un altre dels conceptes que surten en aquest relat que, com us dic, va ser publicat, em sembla que la primera vegada a finals del 1890 o així. I una altra de les coses que també jo penso que és la recerca de la felicitat, però no és una felicitat profunda, és una felicitat molt, molt superficial, no? El pensar que a veure, que pots ser sempre guapo i malgastar, destruir-te amb beguda, en aquella època perquè no hi havia les drogues d'ara, si no segur que Guall també les hagués inclòs, no? I un camí cap a l'autodestrucció, i això no és impune, no? S'ha de pagar un preu, no? O sigui, mentre Dorian va fent aquesta vida, els seus coetanis van envellint, van adquirint experiències, van fent més savis, i en el retrat, que aquí està la gràcia del llibre, el retrat va envellint, no? Però més que envellís, fent-se com un monstre. Clar, nosaltres el retrat, quan llegim el relat, no el veiem, òbviament. Jo me l'imagino monstruós, no?, per les descripcions que fa, però bueno, això cada lector ja veurà quina imatge, concep d'aquell retrat, no? Però el va fent monstruós, deforme, ple de tares, ple de... I cada una d'aquestes, diguem, coses representa cada pecat, per entendre'ns, no?, que Dorian comet dins d'aquesta mena de voràgine orgiàstica de malversar l'herència i entregar-se als plaers més terrenals i deixant de banda absolutament tot allò que té a veure amb lo espiritual, amb lo profund, amb lo, sabeu, amb lo més místic, no?, que comporta també l'ésser humà. Jo penso que és això, Jordi, jo penso que és ja us dic, això deuria estar publicat a finals de 1890, però està tan de moda que podria ser un d'aquests llibres intemporals, no? No és una cosa com Anna Karenina, que en aquella època l'adulteri era una... Vull dir, no és tan així, no? Això és absolutament intemporal, vull dir, i segurament el llegiran els nostres fills i els atraparà igualment, no?
Doncs em sembla que has trobat la clau d'aquesta obra. I si vols afegir alguna cosa més, i si no, passem de seguida la frase.
No, volia afegir, però no té a veure amb el llibre, que estic absolutament indignada amb la de TV3 i el País Valencià, vull que tothom sàpiga que estic absolutament indignada i que, així com l'Empar diu, no, ens en sortirem i treurem cap, doncs jo no ho tinc tan clar, perquè veig que hi ha coses que no es mouen des de fa massa temps. I ja, jo he perdut l'esperança, em sembla.
Bueno, home, l'esperança és l'últim que s'ha de perdre, diuen, no?
Això sembla tan optimista.
Sí,
clar.
Home, s'ha de treballar i ja
clar
veurem.
Clar que s'ha de treballar, però no ho sé, no ho tinc clar, no ho tinc clar. Veient el que passa a països així que també els tenim molt propers, que hi ha tota una sèrie de pallassos allà posats al govern i que no passa res, i em quedo, bueno, absolutament esparverada, i penso que el País Valencià, en aquest sentit, doncs està una mica així, no?, estàtic, no?, quan tens fa que està aquesta gent i que no es mou res.
Doncs moltíssimes gràcies, Helena. T'esperem d'aquí 15 dies.
La setmana que ve no és, l'altre.
Sí, ho sé.
El dia 7.
D'acord.
Jo treballaré, però que ho sapigueu.
Molt bé, molt bé.
Jo treballo, per mi no és vacances.
Ah, vaja, pobre.
Vinga, doncs.
Fins d'aquí 15 dies, una abraçada.
Una abraçada, a reveure.
Adéu.
Bé, ja hem arribat a l'últim apartat del programa. Aquest és l'apartat titulat La frase, perquè ara us direm una frase que us porti a pensar una mica. La frase és breu, és cap dia sense una ratlla. Una frase d'origen llatí i fa referència al fet que qui vol escriure no pot deixar passar cap dia sense escriure'n una. Doncs amb això ja ens acomiadem, oi, Joan?
Molt bé, doncs amb això, amb aquestes paraules de Jordi, acabem el programa 160 i ja sabeu que ens tornem a trobar d'aquí 15 dies, el dia 28 no hi ha programa, però el dia 7 sí que n'hi ha, El dia 7 esperem retrobar-vos a les ones de ràdio.reset, ràdio de Sant Celoni, amb el programa Tirant de Llibres. Fins a llavors, bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.